El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart d'hora del matí, estan escoltant la tertúlia del Gall del Monestir, en companyia avui de l'Alfredo Bergua, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Jordi Molgó, molt bon dia.
Bon dia.
I el Toni Ramon, esperem que arribi, se tanci fins aquí, té el micròfon i la cadira reservada per si vol participar en aquesta tertúlia. L'última tertúlia de dimarts de la temporada, ja veurem quan tornem la temporada que ve, però de moment l'última tertúlia carregada, jo crec que de notícies, sobretot amb aquest escenari d'eleccions que hem tingut aquest cap de setmana i que ha deixat un mapa encara amb certes dificultats per formar govern, però un escenari diferent del 20 de desembre, o almenys així ho hem comentat amb l'Alfredo abans de començar la tertúlia. Primer de tot, què en penseu dels resultats? Alfredo, suposo que per la teva part una mica més content que sí, segurament uns altres.
No puc negar de que pocs poden dir que han guanyat, vull dir,
exacte.
Perquè realment s'ha guanyat amb vots, en percentatge de vots. Feia una anàlisi ahir, llegia, que si les candidatures s'haguessin presentat amb les mateixes condicions el mes de desembre, en aquest cas amb la coalició Podemos Izquierda Unida, el Partit Popular en aquell moment hagués fet 116 diputats. I no els 123 que tenia, i per tant la pujada és molt més grossa realment, perquè passem d'aquests 16, que eren 123, als 137, i és una pujada importantíssima. Clar, això el que clarifica és que descarta altres opcions i coalicions estranyes que poguessin intentar fer, no? I per tant ara aquí està en intentar formar govern de la forma més ràpida possible. Crec que Espanya no es pot permetre començar a marejar la perdiu, i el que tenen que fer els partits a partir d'ara és buscar, a partir inclús, jo penso, de buscar punts en comú dintre programàtiques, assentar-se, dialogar i buscar una estabilitat governamental que ens permeti afrontar els molts reptes que hi ha per endavant, ja no només aquí a Espanya, sinó també en el marc conjunt de la Unió Europea, a partir de la situació que s'ha produït, també aquest dijous-divendres, que ens n'anàvem a dormir, semblant que guanyava el manteniment de la Gran Bretanya a la Unió Europea, i va ser tot el contrari. Per tant, ja s'estan arribant missatges de tot arreu de la necessitat que Espanya formi un govern ja.
Sí, bueno, amb això, Alfred, estic d'acord que les presons ja són quasi inassumibles, no? És necessari, a veure, no ha variat massa la fotografia del 20 de desembre ara, però el que sí ha donat és una tendència, no? Aleshores, el govern alternatiu al PP jo el veig molt complicat, precisament perquè hi ha moltes ideologies, moltes sensibilitats diferents a la banda esquerra.
I les línies vermelles.
Exacte, amb línies vermelles no han donat un missatge clar. Malgrat el PP tampoc ha donat, a veure, no sé com explicar-ho, no és que s'hagi mullat en excés, però bueno, davant de la situació, mullar-se en excés és dir donar uns programes clars, unes directrius clares, unes intencions clares, sinó que s'ha quedat en un stand-by de repetir.
Bueno, el Partit Popular fa una continuïtat respecte a la política i amb les mans esteses, perquè s'ha dit durant tota la campanya electoral, obertes tant al Partit Socialista com a Ciutadans,
però
d'intentar buscar punts d'acord i formar un govern quan abans millor.
Però obertes a què? És a dir, a veure, on anem?
Bueno, el que deia, agafar línies programàtiques, buscar punts d'acord, on estan les coses que es poden acceptar per part d'uns partits i quines no, i intentar entre tots pues, fer un programa de govern que permeti afrontar els temps que venen a partir d'ara. I per una cosa que volia també dir, la gran diferència entre les eleccions aquestes i les eleccions de fa 6 mesos
sí. És
que els partits grossos tots baixen
menys
el PP que puja en aquest, per tant el pacte encara complica més de que un possible pacte d'esquerra, perquè són partits que van a cap a baix, perquè tant Podemos i Esquerra Unida han perdut un milió de vots.
Sí, sí.
El Partit Socialista pràcticament s'ha mantingut igual, ha baixat una mica en vots, però i Ciutadans també ha baixat, per tant, és difícil que partits que en aquest cas serien els grans perdedors, doncs ara puguin buscar una aliança que no la veig, perquè inclús...
No, però trobo a faltar, o sigui, les directrius, les grans directrius. És a dir, a veure, el PP ara necessitarà o governar en minoria, que és el que jo veig més plausible, però també necessita alhora que governar en minoria necessita que algú s'abstingui, que no sé
necessitarà
què,
pactar acords.
És evident, això ara, vol dir pactar
ara
acords.
Ara parlarem del...
Però no, de què serveixen les eleccions si no veiem ahir a on
anem. Ahir a primera hora ja sortia algun cap, perquè d'acord que el PSOE ha dit que d'entrada que no, però ja sortien ahir dirigents socialistes com el president d'Extremadura, el Fernández Vara, dient que sí que Pedro Sánchez que s'abstingui de buscar qualsevol tipus d'aliança, que aquí ha de governar Rajoy quan abans formi millor govern millor, no? I però les línies mestres el Partit Popular ha vingut definint tota la campanya electoral, vull dir, però clar, una cosa és governar sols i tens una majoria absoluta i una altra quan no la tens i per tant has de buscar acords amb altres formacions polítiques, i això és el que tenen que fer les taules negociadores dels diferents partits. Primer seure's i veure fins a on poden arribar i quins acords es poden adoptar, però el que s'ha de fer és ja pactar. I...
Saludem el Toni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Parlant del tema de les eleccions, que és cabdal aquests dies, i ara mateix també comentant el tema de les possibles aliances, les possibles combinacions per tirar endavant, en aquest cas, el Partit Popular amb el supermajoritari de les votacions, el futur govern. Sembla que de moment aquesta seria diguéssim la possibilitat de tirar endavant, malgrat que hi hagi algú que pugui pensar, per exemple, en un altre tipus de govern format per les esquerres, però no, de moment, si assumem els partits independentistes o d'altres comunitats, allò, les línies vermelles entren pel mig i allò no sembla que pugui tirar endavant.
És molt optimista perquè vol dir tal com va...
Espera un moment, que em sembla que tenim algun problema amb el micròfon. L'Albert, el nostre tècnic, de seguida ho arregla. Ara, jo crec que sí. Toni?
Hola.
Sí.
Molt bé, doncs, pacte d'esquerres, et veig molt optimista en el sentit de que el que ens van presentar en el seu moment com un pacte de progrés, de canvi d'esquerres amb Ciutadans, home, fa certa gràcia, perquè Ciutadans, doncs, jo crec que d'esquerra té el que jo tinc de cos de bomber, diguéssim.
Els fundacionals són de centre-esquerra.
Mira, el Partit Socialista s'autoanomena socialista, també. I res més lluny del socialisme que el que ha fet el Partit Socialista durant els darrers anys. Per tant, no sé, cadascú es pot autoanomenar com vulgui, no? I després també hi ha un altre problema amb el, no sé, amb Esquerra Republicana. Dubto que ningú vulgui pactar des d'Espanya. Sí, principalment, dic, perquè Espanya no està acostumada al pacte, i ho han demostrat durant tots aquests mesos, no en saben, no en tenen experiència, o no han tingut mai fins ara la necessitat d'haver de pactar. Per tant, sempre han sigut o majories absolutes o grans majories que finalment anant a buscar alguns partits, doncs, petits, regionalistes, etc., doncs, acabaven tirant les legislatures endavant, i per tant no hi ha tradició. Venim d'una campanya, l'anterior, exageradament agressiva els uns amb els altres, que això ho va dificultar absolutament tot, i ara tampoc no és que hagi variat massa la cosa. Crec que també ara el Partit Socialista pagarà els plats trencats d'haver intentat un pacte amb Ciutadans. Em sembla surrealista, per molt que ho defensessin a capa i espasa i els barons sortissin en la defensa d'aquest acord i fessin aquell referèndum amb la militància, i la militància, doncs, gairebé seguint directriu de partit més que criteri propi, doncs ho va avalar, cosa que em sorprèn. Doncs ara, òbviament, s'han de pagar els plats trencats. I Ciutadans exactament igual. O sigui, què feia Ciutadans quan, no ens enganyem, més enllà de Catalunya, que recull un vot molt espanyolista i en aquest sentit molt transversal dins de l'espanyolisme, a l'estat espanyol no. Recull un vot més aviat desencantat del Partit Popular, desencantat de, diguéssim, de la dreta oficial que representa el Partit Popular, i per tant, haver-se acostat al Partit Socialista, doncs, també els ha passat factura. Dia d'avui... acords, bueno, ja ho veurem. Jo crec que ara sí, Mariano Rajoy no pot continuar fent allò de que qui res no fa res no és guerra, que li ha anat molt bé, i haurà d'intentar abanderar un acord i buscar els suports necessaris. Ara el tema català sobre la taula, doncs, també dificultarà que es pugui comptar amb Convergència, i des de l'altre costat un pacte d'esquerres amb Esquerra Republicana. Per tant, continuem amb els mateixos problemes que fa uns mesos.
Doncs aquest és el mapa. Ja veurem què passa. El tema també aquí a Sant Cugat, normalment els últims anys estàvem acostumats a veure també en clau d'eleccions europees, espanyoles i europees també, es pot aplicar també al mateix principi, on Convergència quedava sempre com a primera força. En aquestes últimes, Esquerra ha superat Convergència, bàsicament amb el suport majoritari al centre est, també Mirasol, que era també en les últimes eleccions feus de Convergència, i també el bon resultat al centre oest. Tota aquesta suma ha fet que Esquerra s'hagi convertit en aquestes eleccions, amb el suport que han donat els santcugatencs a les eleccions espanyoles, amb la primera força Convergència, la segona, i molt de prop en Comú Podem, que també en alguns districtes com el de les Planes s'havia situat com a primera força de lluny. I la resta de partits, doncs el que sí que hem vist és aquest canvi que havia passat de Ciutadans, que havia superat el Partit Popular a les altres eleccions. El Partit Popular torna a quedar com a quarta força, i Ciutadans baixa fins a cinquena, i el Partit Socialista, que manté la sisena posició en general als sis districtes de la nostra ciutat. Quina lectura en feu aquí a Sant Cugat amb aquesta supressió d'Esquerra? És la tendència general que hi ha hagut també doncs, a Catalunya?
Sí, jo no tinc cap dubte. Vull dir, és que més a prop veiem la...
Compte que són 143 vots de diferència, vull dir que tampoc
sí, però,
és...
Però marca tendències, vull dir, hi ha un partit que va cap amunt i un altre que va cap a baix, vull dir, això ja s'està veient des de fa temps, vull dir, i aquí, pues, també, com està passant a altres indrets, quan a Catalunya, sí, com es diuen els...
En Comú Podem.
En Comú Podem, pues, han passat de la segona a la tercera força, crec que van a quedar segons ara fa 6 mesos, que perden vots a tot arreu, vull dir, respecte a tot i que es mantenen resultats globals a Catalunya, si és cert que han baixat. I bueno, la gran aliança que havien de fer a nivell de tot Espanya amb Izquierda Unida, doncs no els ha servit de res. I en quant a nosaltres, el Partit Popular, pues, és el cap màrtir que més creix, amb un 27% de vots respecte a les de fa 6 mesos, que són 1.400-1.500 vots, i bueno, per satisfacció global, vull dir, crec que també és bo, i no per, no, mantenint les distàncies amb Esquerra Republicana, però jo celebro que Convergència perdi unes eleccions a Sant Cugat, perquè és necessari, vull dir, la cosa s'ha de bellugar. Són molts anys que porten governant localment, però necessita això, que es bellugui una miqueta, no?
I el comportament en aquest tipus d'eleccions també sempre ha estat diferent. És
veritat, però que guanyi un altre partit, doncs ja m'agrada veure una mica de canvi, tu, vull dir...
Que de virilla, no?
Exactament, vull dir que no estigui el peix ja venut abans de...
Jordi Sant Cugat.
Sí, jo crec que bueno, marca la tendència general de nivell català. Vull dir, hi ha un sentiment de concentració de vot independentista, diguem-ho així, amb unes marcades diferències. Suposo que la desconfiança de la refundació de Convergència també pot arribar a influir per la...
Bueno, el fet que no s'hagi produït abans de les eleccions també,
exactament,
no? Perquè
exactament.
És la signatura que arrosseguen,
sí,
o almenys ells mateixos ho fan saber, des d'Artur Mas fins a d'altres dirigents.
És que ells mateixos ho van dir, aquestes eleccions no són el moment oportú, sinó jo suposo que al setembre els hi era anat millor. Però vaja, jo crec que continua marcant la tendència. Hi ha una concentració de vot, les esquerres estan també amb la tendència doncs més a la baixa. Jo suposo que comencen a passar la factura de l'any i escaig que han pogut demostrar ja coses de govern tota l'esquerra en general. Per tant, la gent ja va marcant i va veient tal com poden anar en Comú Podem, els socialistes quin paper van jugant, vull dir, clar, totes aquestes coses marquen la tendència. Jo crec que estem a dins de la normalitat, de les tendències que hi ha a nivell de Catalunya, vull dir, això veig així jo.
Sí, malgrat que s'ha de situar, no?, en que són unes eleccions a les Corts Espanyoles, i per tant
sí,
el comportament electoral és diferent,
és diferent.
I a Sant Cugat ho veiem, que a cada elecció és diferent, s'han de tenir, jo crec que diferents coses en consideració, bones i dolentes. La primera, de cara cap a Esquerra Republicana, diguéssim que aprofiti el moment.
Sí.
fem bé la feina, hem de pensar que en aquestes eleccions en Comú Podem, en, pensant en independentisme, tot el xou del seu referèndum i del canvi a Espanya ja s'anava desinflant, per tant, segurament d'aquí Esquerra Republicana rep electorat, i després que l'ESCUP doncs, no es presentava en aquestes eleccions i, per tant, també al tanto no, a no traslladar a unes eleccions municipals a aquest resultat, però, evidentment, que s'aprofiti la vinentesa i es treballi i s'intenti consolidar, evidentment. Per part de Convergència, malgrat que també en aquest mateix sentit se'ls pot dir que no estiguin tranquils perquè passaven aquestes coses, home, prenguin nota a la llibreta. No sé si l'alcaldessa o l'equip de govern actual té llibreta, però si tenen llibreta que en prenguin nota. Crec que és un avís d'aquells bueno, que queden damunt de la taula, sobretot pensant que Sant Cugat era el feu, Sant Cugat era aquell, fins i tot, no?, es feia aquella conya de que eren l'Astèrix al Gal, no?, el mig
de l'àrea metropolitana.
De tota l'àrea metropolitana. Bueno, doncs que prenguin nota alguna cosa tant a nivell nacional que pot estar afavorint Esquerra Republicana afectat, però també alguna cosa a nivell local, doncs que bueno, crec que caldrà
sí.
Doncs, que hi reflexionin i que intentin posar remei. Per tant, els esperono a fer bé la feina i a consolidar aquest creixement i els altres crec que han de prendre
sí,
nota.
Sí, sí que és certament. Veritat que Esquerra aquí s'ha vist beneficiada. De fet, dirigents de la CUP van manifestar públicament de que anaven a votar Esquerra Republicana, com ho havien fet a les anteriors per Podem, no? I per tant, vull dir, és un vot prestat per a aquestes eleccions. Dit això, volia fer una reflexió a nivell global, que més que han dirigit al Partit Popular en aquest cas, de que el Partit Popular faria molt malament de llegir aquests resultats en clau de què bé ho hem fet. Vull dir, perquè crec que aquí han tingut un molt vot per estat, algun ha tornat, és veritat, de Ciutadans i també de l'abstenció, per la por del que pogués venir. Per tant, jo crec que al Partit Popular se li obre una època que té que saber llegir aquests resultats i aprofitar per fer la renovació que tan necessària és, no només de persones, sinó també d'idees. El Partit Popular s'ha de donar un pas endavant i reformar-se per convertir-se en un partit molt més modern i molt més adaptat al ple segle XXI. Vull dir, no es pot anar amb plantejaments del segle XX, no? Vull dir, i com tots els partits, però només a partir del Partit Popular, però també altres partits hem de fer el mateix.
Hi ha una part d'això del que dius que no és només responsabilitat del Partit Popular, perquè l'abstenció, i a més tenint en compte que sempre es diu allò que l'abstenció perjudica l'esquerra, que és el vot més difícil quan no hi ha moments molt, molt, molt marcats, és difícil de moure, i l'abstenció és una assignatura, entenc jo, que han de compartir o han de valorar-ho en conjunt, perquè fins i tot diuen això de que precisament al partit de Pablo Iglesias li ha anat segurament d'aquesta part segurament li ha anat bona
les
part
dades, dels, les dades generals dels de participació a tot Espanya superen lleugerament, però superen les de desembre, està per sobre. Sí, sí,
les de participació està per
a
sobre
a tot Espanya.
Ah, vale, sí, sí, és veritat. Estava pensant jo en Catalunya.
No, Catalunya són 3 punts per sota, penso,
per sota,
però,
sí.
Però la resta d'Espanya global cert, està per
cert,
sobre
cert.
Vull dir que per tant l'abstenció no n'hi ha hagut tanta,
és veritat.
Per tant, a mi,
on
han anat aquest millor de vots que aportava Izquierda Unida a la candidatura de Podem, no? I això és un gran misteri, perquè diuen, no, a l'abstenció, bueno, però a on? Perquè la gent n'ha votat més, no?, a nivell global.
També, a veure, evidentment s'ha d'analitzar amb calma, estem només a dimarts, però també pot haver-hi, fins i tot trasbàs en la pròpia abstenció, en el sentit de que gent que es va abstenir al desembre no ho ha fet ara i viceversa, això també pot passar. O sigui, segurament el Partit Popular no només va rebre càstig dient, diguéssim, amb vot que s'anava cap a Ciutadans, sinó que segurament votant del Partit Popular no va anar a votar i ara una mica s'ha girat la truïda.
Són 600.000 vots de més del Partit Popular, que és 700, quasi 700.000, posa que 500.000 són els que ha perdut Ciutadans, podien venir d'aquí, però clar, ja, no sé, és,
sí,
una,
sí,
és una qüestió...
En termes numèrics
no
hi ha
tingut,
més,
no
hi ha
tingut
més
temps d'analitzar-ho profundament, ja ho faré els propers dies amb calma, però jo el que veig és això, no?, de que aquest millor 100.000 vots pues no em surten per enlloc.
No, a veure, a mi d'això de que deies de ser el Partit Popular, jo crec que ha de canviar, ha de reflexionar, crec que és el Partit Socialista no ha de reflexionar, no. El següent, diguéssim, eh? Sí. O sigui, veníem dels pitjors resultats de la història del PSOE i hem empitjorat aquests pitjors resultats, eh? O sigui, és fantàstic. A mi el que em supera, i per això sóc tan crític amb el Partit Socialista, és quan mires què han dit cadascun d'ells. O sigui, el discurs ja va ser fort de Pedro Sánchez quan va treure 90 diputats dient que havien fet història. Clar, l'havien feta, eh? Però en negatiu. Uh-huh. I aquesta història l'han millorada, diguéssim, en negatiu. I vam tornar a veure un Pedro Sánchez fotent les culpes als altres, sense, òbviament, poder valorar que el seu aproximament a Ciutadans els hagi passat factura. I, a més, bueno, amb un cofeisme de que el Partit Socialista és el gran partit, bueno, una cosa, jo crec que vergonyosa. I això és una gran reflexió que han de fer tots. No pot ser que tothom guanyi, és impossible. I, per tant, això també provoca desafecció. I ens provoca que no ens creiem els representants polítics. Em va agradar, i tampoc són sant de la meva devoció, però el Íñigo Errejón va sortir i va fer unes declaracions de les primeres de la nit crítiques amb el resultat i assumint que no eren els resultats esperats i que no havien estat uns bons resultats. Penso que la nova política també ha d'anar cap aquí, acceptar les derrotes, aprendre'n i tirar endavant. I no passa res per dir, ens hem equivocat, no han sigut uns bons resultats, ens hem equivocat amb això i amb allò, i rectificarem per aquí i per allà. Crec que l'electorat no només s'ho mereix, és que em sembla que ho agraeix.
I políticament jo crec que ajuda a aclarir les postures. És a dir, el fet d'insistir, si tu has perdut, i insistir en que no has perdut, és que despista, és molt més fàcil políticament acceptar una derrota que no pas intentar de dissimular-la. Una derrota pot ser un revulsiu perquè la propera sigui una altra manera. Ai. És que sempre ens ho hem mirat així.
Jo però això miro... és el tarannà del país, perquè és com les dimissions, o quan hi ha algú que fica la pota no s'assumeixen responsabilitats.
Exacte.
I això és una tendència habitual. I passa, suposo, també amb els discursos postelectorals, exceptuant, Podemos també vam sentir algun membre de Ciutadans també força crític amb els propis resultats.
Jo volia, en general... jo, agafant el que deia el Toni, dic, jo, evident, és la veritat que els de Podem doncs van passar el sorpasso al tortazo i per tant estaven en una situació de xoc. Però és veritat que diuen no era el que esperàvem, i, ho diuen. El Partit Socialista estaven aliviats, però la realitat era la que era. Em va semblar arrogant el senyor Rivera, totalment, perquè tu no pots sortir a dir que això, que els ciutadans i carregant contra la Leidon perquè, a veure...
Deia algun membre, no en Rivera concretament, que va sortir al final, sinó que hi ha alguna veu almenys des d'aquí que
però Rivera,
sí que va ser crítica.
Rivera, però el líder era Rivera, el que es presentava i el que s'haurà de fer les declaracions finals i valoracions és Rivera. Rivera no pot dir, com insinuant que això era un país antidemocràtic perquè la Leidon que els perjudica, que no sé què, que canviarem la llei de lectura, molt bé, si això és una de les coses
que es dirà... Ells estan tan preocupats per la gent que el primer que canviaran és la llei electoral.
Estats Units o la Gran Bretanya, amb el sistema electoral que tenen allà, ningú posa en dubte la democràcia en aquests països, Ciutadans hagués tret 0 escons. Vale? Per tant, no pots sortir a dir el que vas dir. Vull dir, una miqueta d'humilitat. El que passa és que aquest senyor és un arrogant i també l'han castigat per ser com és, i així és la realitat.
Sí, sí, el tema de la llei electoral...
Bueno, i perquè les televisions, jo crec que tant Pablo Iglesias com Albert Rivera se'ls ha tractat per algunes televisions privades una mica com a dues vedets, Els han carregat de plumes i els han passejat per tots els platons com els grans herois nacionals, no? I suposo que això passa factura i costa d'assumir un castanyot com el que es van pagar. Jo crec que en el cas de Podem el castanyot és més culpa de les enquestes, no que un castanyot real, vull dir,
que podríem parlar
si no
haguéssim estat de l'Oest.
Exacte, vull dir que si no haguéssim estat parlant durant 15 dies més el sondeig electoral de les 8, que per cert, mitjans de comunicació del país, no passa res per començar les nits electorals a les 9.
No passa absolutament res,
perquè no de 8 a 9 o de 8 a 2 quarts de 10,
per cert, vull dir que no
exacte. De 8 a 2 quarts de 10 només fem que dir bestieses analitzant uns resultats que no són reals i que després ens hem de menjar les...
És l'antiperiodisme.
No? Les paraules amb parades.
I la notícia sense la notícia.
No ha arribat encara.
Ens hauríem de plantejar també que en jornades electorals així, ja en ple estiu, d'allargar una mica la jornada electoral, igual no tancar a les 8 del vespre, sinó tancar a les 9. Ho dic perquè aquesta gent que sempre ha arribat ara als col·legis...
Bueno, igual per arribaran igualment tard, jo crec.
Això no té res a veure, jo crec. No, el tema de les enquestes, l'endemà també sentien responsables d'aquestes empreses que es dediquen, doncs, a elaborar els sondejos per diferents cadenes, i ara ve de memòria, però em sembla, vaig sentir-li dir a algú que ja s'havia acabat això de fer sondejos, fan altres coses, vull dir, que es dediquen durant l'any a fer altres coses, que els sondejos per les teles de cara a les properes, que s'ho repensarien, perquè ells també reben, perquè clar, els hi demanen clar. Una sèrie d'explicacions és que no correspon absolutament al que esteu dient amb el...
Però, a més és...
però igualment és, sí. És matar el missatger, perquè el que tu dius, diu per una hora i quart que han d'estar no sé. Amb la ciència-ficció.
Jo segueixo, perdona, no sé. Segueixo molt el Narciso Mitjavila. El Narciso Mitjavila és un dels més importants sociòlegs i que fa enquestes. I li vaig ells van publicar una enquesta que donava ja dintre de les que es van publicar el mateix Nit Electoral, és la que de les que menys, bueno, donava 124 escons al Partit Popular, però ja donava una tendència a l'alça, ja pujava per sobre el 30%, que era l'única que ho donava aquesta xifra, no? Doncs ell ja deia ojo, perquè no són aquestes, a diferència d'altres, no en feu gaire cas, perquè aquí pot haver-hi una cosa. Ells ja deien que hi havia una tendència de que el PP estava pujant i que la tendència era aquesta, no? I això per què ho dic? Dic perquè, bueno, hi ha hagut dos diaris que realment són els que sempre han posat que el PP baixaria el 30%, que són els més de dretes en aquest cas, una ABC i La Razón, que ha estat tota la campanya dient que passaríem del 30%, però...
Depèn del dia, perquè
ABC i La Razón...
Li van donar una pujada a Podemos, sembla, de les primeres que va treure l'ABC...
Estic parlant del PP ara, en aquest cas, que era l'únic que donava la tendència per sobre el 30%, i tothom, els que en seguim una miqueta això, érem els que sabíem que a partir del 32% ja començaven a haver-hi els escons, una pujada que hauria passat al 130. No? Uh-huh. Clar, això contrasta amb aquesta del periòdic d'Andorra, que la mateixa nit a les 12 de la nit en treia una altra, exactament, que era surrealista després del que ha passat, no? És que estaven pràcticament, ja donaven 90 diputats o 90 i pico a Podem.
Bueno, donaven un empat entre 83 i 90, sí. al PSOE i a
Metroscop i al País, Podemos. Deia una diferència de 3 punts només entre el PP i el PSOE, i el PP i Podem. Vull dir, clar, veus coses que se suposa una miqueta de... Pues són professionals aquesta gent, vull dir que jo crec que a vegades diria...
Però enquestes, però
és que són enquestes que estan molt treballades, sí, perquè ells mateixos ho reconeixen.
O el mateix CIS. L'enquesta del CIS.
Però és que són enquestes.
Exacte.
Vull dir que s'han de prendre en consideració, però no deixen de ser enquestes. Vull dir que hi ha unes probabilitats que algú canviï o no digui la veritat quan sigui encastat. És així.
O les zones on s'enquesten, perquè bueno, les tendències també tenen zones.
Jo que puc dir que no, a mi jo tenia l'enquesta que va sortir a Televisió Espanyola a les 6 de la tarda, me l'havien ja filtrada.
Sí, ja la coneixíem.
I bueno, ara en plan de broma, tinc una mica a Madrid i dic, què n'opines? Diu, ja estic preparant el passaport que me'n vaig cap a la T4. Però en tot cas, sí que és veritat que s'haurien de fer una mica mirar. I estic totalment d'acord amb el Toni de començar els programes a les 9 i oblidar-se'n d'enquestes, perquè és que és una pèrdua de temps i de diners i de...
És que no sé si van començar amb un 7 o un 8% escrutat,
això sí,
i ja van donar la tendència que es va acabar. Vull dir, sí, a partir de llavors, o sigui, jo no sé el que vam tardar, a mitja hora, una hora, potser sí que havia passat una hora, però és que la mateixa tendència que van donar la primera...
A les 11 ja gairebé teníem el 100%.
A les 10 i mitja, quan surt el govern a presentar resultats, ja estaven amb el 90 i pico % escrutat, i una cosa s'ha de dir... que el sistema de recompte és espectacular, de ràpid, que està millorant molt, vull dir, no... Recordo fa bastants anys que no comences a haver resultats ni les 11 i pico de la nit, vull dir, la cosa ha canviat a millor, afortunadament. I hi havia una aplicació que era una joia, no sé si la teníeu descarregada al mòbil del Ministeri de l'Interior, que seguís els resultats online, de tot Espanya, perquè podies anar directament a Sant Cugat i tenies online...
De fet, nosaltres tiràvem del Ministeri
com anàvem pujant, i les coses, vull dir, les coses quan es fan bé també s'han de dir.
Doncs això era el tema d'eleccions. Per ser un tema amb el tema de, que hi ha hagut entre el responsable de l'Oficina Antifrau de Catalunya, el tema del ministre de l'Interior, la veritat és que era un dels no t'espantis, però era un dels temes, almenys en aparença, setmana passada quan es va gastar per tot això, que deien, això perjudicarà el Partit Popular.
A Catalunya ha perjudicat el PP.
Sí?
Jo estic convençut.
Sí, perquè, i a la resta de l'Estat, com és que no ha afectat?
A veure, Catalunya ha afectat més perquè jo estava convençut que això ha mobilitzat vot d'Esquerra i de Convergència especialment, que possiblement, igual, no haguessin anat a votar. I això ha activat una miqueta. Per tant, això ha fet que tant Convergència hagi salvat els mobles com Esquerra ha mantingut els nou que tenia, i de no ser així, potser el PP hagués rescatat alguna cosa més a Catalunya. La meva opinió personal.
Jo crec la mateixa versió, però jo la veig des de la banda d'Espanya, diguem-ho així. Uh-huh. Ha donat un revulsiu en el nacionalisme espanyol de dir, ja era hora, així es fan les coses, ja està, vols ja n'hi ha prou.
Sí. No ho sé.
Jo no conec
el PP,
ningú que
el PP, sí.
Jo conec molta gent perquè em bellugo, tinc amics amb el...
No, per descomptat, però no... Però hi ha un...
Perquè deuen ser del PP els teus amics.
Però no, però...
Hi ha un centre dur, no?
Tinc amics amb moltes tendències polítiques, t'asseguro, i no m'ha arribat a mi aquesta sensació. Aquí a Catalunya sí sé de gent... Uh-huh. Perquè ja està bé que tal, i gent que no anava a votar que diu, pues, jo passo, quedo 3 dies sí, tirant 3 dies fora, jo no baixaré a votar, i al final van baixar a votar, no? Per tant,
ara tenim el tema de les eleccions, que aquest tema, diguéssim, tot i que ja tornem a la càrrega, perquè continuen sortint avui coses, però que havia quedat una mica distant, aturat aquest tema, i no sé si això li comportarà, en aquest cas a Fernández Díaz, algun tipus de responsabilitat dins del partit o de conseqüència.
No ho sé.
No ho sé.
Hauria. El problema...
És necessari.
Jo coincideixo que sí que aquest cas...
I a més que és una qüestió que està traient un mitjà de comunicació, sí. I que no hi ha, en aquest cas encara, no coneixem cap tipus de seguiment judicial... entès, per tant, que queden al reducte dels mitjans de comunicació.
Però... Hem de pensar que el Regne Unit han dimitit per enganyar en una multa de trànsit i dir que qui conduïa era la dona i no el qui conduïa. Aquí està la gran diferència. I aquí encara el Regne Unit no s'havia judicialitzat res. Senzillament va admetre que havia mentit, no?, a l'hora de fer el reconeixement del conductor d'un vehicle. I va dimitir. Aquí no passarà. Jo estic d'acord que els pot haver afectat, no en el seu electorat. Jo crec que la gent que anava a votar el Partit Popular ha votat el Partit Popular encara que hi hagués hagut un escàndol major, perquè total era fotre llenya als catalans, i això, malauradament, a dia d'avui està ben vist. Sí que és veritat.
A determinats polítics catalans.
Sí que és veritat. Sí, exacte. L'independentisme, sobretot. Sí que és cert que això ha activat votant. Jo, amb enquestes, amb comentaris i amb informació menys creïble que les enquestes de les 8 del vespre de la nit electoral, sí que molta gent ha comentat això d'ostres, doncs no anava a votar. Sobretot votant de la CUP, que s'anava a abstenir, doncs ha fet confiança a Esquerra Republicana una mica, en plan, m'he emprenyat amb el ministre. I a la resta de l'Estat... malauradament fotre-li llenya al mono doncs no es castiga. Aquest mateix escàndol arriba a ser una crítica del ministre o treure draps bruts al ministre de Pedro Sánchez, per exemple, i seria l'escàndol padre, o de qualsevol diputat o líder de partits menors, és igual, però espanyols seria un escàndol. Però vaja, total, és contra l'independentisme català i contra Convergència, per tant, mira, tira que no passa res. Per mi aquest és el drama
de totes maneres, jo no justifico res.
En tot cas, com sempre dic, la justícia, per favor, que corri i que ho resolgui, perquè si no estem aquí sempre...
De totes maneres, aquí...
Sempre agafem volant colors.
Una cosa certa, aquí hi ha dues coses, que jo no et puc entendre que un ministre en el Ministeri d'Interior s'agravi, això no m'entra al cap. Però dit això... hi ha una cosa que s'ha dit, que s'estan fabricant proves falses. Jo no he sentit ni unes, perquè m'he dedicat a escoltar les converses, jo no veig enlloc que parlin de fabricar proves falses. Parlen de possibles casos de corrupció i de com realment com es venen públicament. Però de publicar proves falses, he vist el titular, mira, però no ho he vist. Però dit això, perdona, l'altre dia va ser molt interessant la compareixença del Daniel D'Alfonso al Parlament de Catalunya.
Sí.
Vale? Jo em vaig dedicar a escoltar-ho, i quan diu: jo m'he reunit amb tots vostès, i el que estigui lliure de culpa que tiri la primera pedra, i tots callats, perquè diu, d'això hem parlat amb tots en situacions molt semblants, perquè tothom em ve a explicar coses de l'altre. Vull dir, clar...
No sé si sentia una mica correlat també en aquell moment, perquè va treure a mi una cosa que m'estrany, i s'ha d'agafar tot, i estem fent aquí un judici gratuït segurament de molts aspectes, eh? Però també el comentari que va fer d'Albert Rivera d'un dia abans, a mi, jo també el posaria una mica en quarantena, que un dirigent, en el moment que ja s'ha estapat aquest tipus de gravacions i converses, s'atansi fins a aquest senyor i li doni a entendre algun tipus de tracte, a mi també ho agafaria una mica en quarantena. No sé si era també el moment de sentir-se correlat del moment i ho explicar així, però...
Però per mi el Alfredo, com hem estat molt d'acord i anàvem dient que estem d'acord amb l'altre, ara ja no, penso que, d'acord, no hem fabricat proves falses, però sí que hem intentat la utilització política d'informació. Aquí és on rau l'escàndol. Sumo a quan Alicia Sánchez Camacho fa el dinar de la Camarga. Ella, tan honrada que és, no?, i ho diu que és, si tenia tota aquella informació, el que hauria de fer era posar-ho en mans de la Fiscalia, com a representant política que és d'un partit del que sigui. Per tant, per mi també hi ha un escàndol en aquesta part. I també hi ha un escàndol en molts casos de corrupció. Per exemple, el cas Pujol, jo sempre diré el mateix, que si se'l jutja i se'ls condemna, se'ls tanqui a la presó, ja pogués ser se'ls embargui, i ja pagarem coses amb aquests diners, vagi això per endavant. Però després, un cop haguem solucionat aquest tema, que s'ha de solucionar, algú haurà de demanar explicacions, no diré al govern, sinó a l'estat espanyol, perquè hi ha governat el Partit Popular i hi ha governat el Partit Socialista, de com és que mentre Convergència es portava bé, això no sortia. I en el moment que Convergència es porta malament, diguéssim, s'apunta al carro de l'independentisme, apareix el cas. I llavors, hòstia, tots ho sabíem, però penso que un cop solucionat el primer cas, que és el cas Pujol, després potser que algú es posi a averiguar i a condemnar si cal què ha fet a l'estat espanyol en aquest sentit, perquè també és, per mi és d'escàndol tenir tota aquesta informació,
sí, i callar-la.
I fer-la només, o utilitzar-la només
en el moment que
amb finalitats d'interès polític. Exacte. No amb finalitats ètiques, ara sembla com injust, però vull dir, no, amb finalitats, diguéssim, de justícia.
Lamentablement, i això no autocrítica de les persones que ens dediquem a la política, jo ho dic sempre, la política és que és molt bruta, però és que ho ha sigut sempre, però no només d'un partit o de l'altre, és que ho és aquí, ho és a tot arreu. Vull dir, ara hi ha moltes sèries d'aquestes de televisió que exageren una miqueta, però dedicades d'àmbit polític, pues la House of Cards, per exemple. Això ja ha arribat
fa
a l'extrem,
no?
Però n'hi ha unes quantes, escàndac, vull dir que n'hi ha moltes, i ho veus a tot arreu, és que, i això és una reflexió que hauria de fer la mateixa classe política en si, de si todo vale. I penso que, perquè és que la imatge que es dona a l'exterior, uns i altres, vull dir, després la gent diu, la gent es desafecciona de la política. Home, no m'estranya. Vull dir que jo crec que els polítics han de fer una mica d'autocrítica, i per això deia jo, és que els partits ens han de renovar, ens han de buscar noves persones, han de fer una nova forma de fer política.
Jo, lo de la fabricació de proves... posem-ho tot amb entre cometes.
Perdó, si hi ha fabricació de proves, s'ha d'actuar la justícia ja.
Exacte. L'alcalde Trias, expliqueu-m'ho. És el cas paradigmàtic. Vull dir, va aquí poder demostrar que a Suïssa no hi havia res, que a Andorra no hi havia res, li van fer els certificats corresponents. Digueu-me a mi si això no
temes,
es fabrica.
Un dels temes que han recuperat una mica i que jo crec que havia quedat força aparcat havia estat el tema d'Artur Mas i de Xavier Trias, en aquest cas, per aquests informes en el que el ministre s'ha tornat a desdir de que no hi ha hagut, en aquest cas, cap tipus de de locubració política per anar contra ningú. Això és el que diu el ministre en funcions. Però sí que és veritat, jo no sé si en aquest cas... Clar, s'ha de veure tot una mica com acaba, el tema de les gravacions, si això pot anar enlloc o no. Ja veurem si algú actuarà o no. No sé si el Xavier Trias es planteja o no tirar algun tipus de...
Ara, avui l'entrevistaven amb una altra emissora. Ara, quan
doncs
jo...
potser ho recuperem. Ens queden 6 minuts per arribar al punt de les 10. No sé si el tema del Brexit, no ho hem dit, també uns dels altres factors que deien la por ha fet que tornin a donar suport als partits grans en relació als resultats que hi ha hagut a Gran Bretanya, que déu-n'hi-do, que podíem parlar jo crec que hores i hores de l'anàlisi del que es pot fer. Si teniu coneguts allà al Regne Unit o familiars, veureu que surten opinions per tot arreu, que hi ha realitats molt diferents. No és el mateix algú que viu a Manchester, algú que viu a Londres, si algú està a investigació, uns altres treballant a la construcció. Vull dir que realment era un debat intens, era una decisió important i que ha dividit, jo crec, almenys ara, aparentment, ha dividit moltíssim els cafès o les tertúlies o les relacions, segurament, de moltes persones al Regne Unit. Si marxar o romandre a la Unió Europea. Què en penseu?
Jo el que penso és que primer s'ha d'analitzar, perquè veus que les grans ciutats ha guanyat la gent que volia la pertinença a quedar-se, la gent rural i de més edat precisament són els que han hipotecat el futur dels joves, que són els que majoritàriament apostaven per continuar entre la Unió Europea. Dit això, és molt trist que dirigents que van fer campanya pel sí reconeguin el dia següent del referèndum que havien estat enganyant en propostes. Clar, home, això és un frau. Això és un frau i realment crec que no són conscients del mal que realment estan fent. Vull dir, perquè clar, ja ara ja la Unió Europea està dient avui mateix, ja et comentava, avui jo havia de ser a Brussel·les amb una presentació d'una entitat secretenca dintre una comissió del Parlament Europeu. Pues avui Brussel·les ha convocat una cimera d'urgència a tots els països per abordar això i ja estan demanant que marxin ja. Uh-huh. Clar, i a part amb una separació no amistosa, sí. Per tant, clar, és que s'ha fet molta demagogia, hi ha hagut molt populisme en contra d'una opció de mantenir-se i que ja tenen que, bueno, assumir les conseqüències, vull dir, i penso que també ha estat bastant irresponsable el Cameron, doncs, de com ha portat aquesta qüestió.
Jo crec que el fet que no han anat bé les coses és que el propi Parlament, els comuns, ja estan locubrant, que és el que ho dèiem abans, em sembla, és a dir, el referèndum no és vinculant, nosaltres aquí tenim majoria que no volen sortir, vull dir, ja comencen a haver-hi uns moviments que
en
ja no s'entenen.
En poques hores, perdona, hi havia més de 3 milions de signatures
que
demanant un nou referèndum.
I jo crec que significativament una mica el que va dir en aquest cas la primera ministra escocesa, la ministra delegada escocesa, en el que, de fet, una de les dels poders que té el Parlament amb un ampli suport del Parlament escocès és poder vetar, per exemple, el tema del Brexit. Per tant, un posicionament molt contundent, a més que també entrenyina una mica Irlanda del Nord, perquè recordem que a més també per les complicacions que hi ha amb el sistema polític a dalt, recordem que l'Ulster pot participar en referèndums de la República Irlandesa, es pot sumar amb el tractat que hi ha actualment de relacions entre el Regne Unit i la República d'Irlanda. Vull dir que no és un tema que ha quedat en una decisió puntual, sinó que jo crec, almenys en aparença,
no s'ha acabat, no s'ha acabat. Jo crec que s'ha començat. És més, la contestació d'Europa va ser automàtica l'endemà mateix, ja va dir que la divisió fora amistosa.
Entenc la reacció d'Europa. No s'entengui del que diré, que me n'alegro, sisplau. És el fracàs, és una pedra més del fracàs d'Europa.
Exacte.
I torno a dir, no me n'alegro. Per tant, cimeres les que facin falta, perquè això s'ha d'arreglar. I jo crec que aquí, ara escombraré cap a casa, el problema està en que els estats, tal com els coneixem a dia d'avui, són els principals enemics de la construcció europea. Per tant, cal una reflexió molt, molt, molt profunda de què volem delegar a la Unió Europea, perquè si no, no ens en sortirem mai. O sigui, el fet de tenir... Jo sentia una mica els dos posicionaments i podia entendre part dels arguments del Brexit, òbviament no tot el tema financer que s'explicava, però puc entendre part de, perquè és la visió que té molta gent de la Unió Europea, fins i tot en aquí, bueno, tenim un Parlament Europeu que no hi vaig ni a votar-lo perquè total no serveix per res, que pren unes resolucions que després els estats se les passen pel forro i aquí no passa res. Per tant, jo entenc que hi hagi aquesta desafecció amb Europa. Després hi ha la vergonya aliena. James Cameron demana, negocia un nou protocol de relacions amb la Unió Europea. És el que fa servir per defensar el no. O sigui, jo monto el xou aquest, amenaço la Unió Europea de que si no me'n vaig, em donen certs privilegis i després explico els privilegis per als quals no he de marxar a la Unió Europea, que entre d'altres és no donar protecció social. Un escàndol.
Doncs ho hem de deixar aquí, Alfredo Bergua, Jordi Molgoit i Ramon, gràcies per haver vingut a la tertúlia.
Ens veiem setembre, no?
El gall del monestir.